Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Acabaran la jornada amb una victòria i una derrota.
Els fes sentim les protagonistes d'una banda i de l'altra. Albert, gràcies, fins ara.
Fins ara.
El nou Congost, més 13 pel Baxi Manresa. Li queden 5 minuts al partit, mal comptats, Dani.
Mal comptats, mig minut menys, compte que ara falla Dani Pérez, havia anotat el seu cinquè punt, però ara no ha pogut anotar l'altra banda, l'Angarita, i triple. Triple del nano, i ara sí, ha d'aturar el partit Pedro Martínez, perquè el Baxi Manresa ha vist com la seva distància de 19 punts es reduïa a 10 en 3 minutets amb aquest triple de l'Angarita, que està opositant a ser un dels joves a tenir en compte d'aquesta Lliga CB, un dels nous juniors d'or. 75 Manresa, 65 Saragossa, 4-18 per al final. Això, Gozalvo, no està tancat.
Sí, especialment perquè la defensa del Baxi Manresa no està sent de la mateixa exigència en aquest últim quart que en els períodes anteriors. Està notant que Casa de Montsaragossa molts punts en atac, en porta 19 en poc més de 5 minuts, i aquí és on ha aconseguit fer-se especialment fort del conjunt visitant.
Sí, sí, i mira les faltes, de fet.
Sí, sí, sí,
Baxi no en porta cap, sí, sí, i Saragossa en porta 4. Per tant, aquí és el que demanava també, aquesta intensitat de Pedro Martínez. Ara mateix ja, el temps mort és meravellós. Diguem-ne, cara en cara, Pedro Martínez i Salva Maldonado donant instruccions, com per no escoltar-los, com per no escoltar-nos.
Sí, apreu una mica els cargols perquè la intensitat no baixi per acabar de lligar aquesta victòria, que temps mort abans de prendre més mal. Que demana Pedro Martínez. A la penya com li va a Palència, Molló?
Doncs està guanyant de 10, el partit no arrenca. Hem jugat tot just un minut de l'últim quart. Hi ha hagut una tècnica a Pau Ribas i encara bo que després de dues tècniques només ha notat dos tirs lliures al Palència. 50-60, n'és 10 per la penya.
Álvaro Ademà, hola, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
És a punt d'arrencar la cursa sprint del Gran Premi de Qatar de Fórmula 1, que, vaja, molt s'hauria de torçar la cosa perquè no signifiqui el títol de campió del món per Max Verstappen.
Sí, en marxa en aquest moment la volta de formació prèvia a la sortida d'aquesta cursa sprint, i com dius, Xavi, Verstappen ho té a tocar, pràcticament fet. Surt tercer amb el seu rival en la lluita pel campionat, Checo Pérez, en la vuitena posició. Recordem, Checo ha de pujar al podi sí o sí, ha d'acabar primer, segon o tercer per evitar la coronació de Verstappen, i l'holandès en tindria prou amb acabar sisè en cas de que el seu company guanyi aquesta cursa curta. Per tant, vaja, el normal seria que avui tinguéssim campió, si no és avui serà demà, i si no encara quedaran 5 grans premis més per acabar aquesta temporada dominada amb Malaferro pel pilot de Red Bull.
Doncs en un dissabte, cosa que és molt poc habitual, no sé si ha passat mai, Álvaro, que un campió del món de la Fórmula 1 dissabte.
Ha passat, però crec que fa 4 dècades que no passava. Últimament les curses sempre són en diumenge. Últimament sí que és molt poc freqüent, però vaja, si ens remuntem als orígens de la Fórmula 1, sí que ha passat alguna vegada.
Doncs avui ho pot tornar a fer Max Verstappen, i demà afrontar encara amb més tranquil·litat la cursa grossa, la cursa de tota la vida, la llarga d'aquest Gran Premi de Qatar de Fórmula 1, amb molts problemes de pneumàtics. Sobretot hi ha molta preocupació de cara demà, que és la cursa llarga, Álvaro, perquè sembla que els senyors de Pirelli no tenen massa clar, no?, què passa amb aquests pneumàtics aquí a Los Ailes.
Sí, de fet, serà important la cursa d'avui en aquest sentit. Els responsables de Pirelli volen analitzar les gomes una vegada s'acabi aquesta cursa curta, i de cara a demà no es descarta que es prengui alguna mesura excepcional, tipus obligar a fer 3 aturades a boxes, per exemple, perquè no se sap si és als pianos o què està passant exactament, però sí que estan patint i bastant les gomes de Pirelli en aquest cap de setmana al circuit de Los Ailes.
La sortida, a veure si hi ha algun problema amb Max Verstappen, però si es col·loca primer en aquesta sortida de la cursa sprint, Álvaro.
Sí, recordem que els dos pilots de McLaren, Piastri primer, Norris segon, ocupen la primera fila de l'engrallat. Verstappen, el líder del Mundial, el pilot que pot aconseguir avui aquest tercer campionat del món, surt just darrere seu en la tercera plaça. Russell quart, Sainz cinquè, Leclerc sisè, amb Hülkenberg setè i Checo Pérez l'únic que pot evitar l'inevitable, que pot retrasar la coronació de Max Verstappen en la vuitena posició, just per davant d'un Fernando Alonso que surt novè. Veiem com es col·loquen al fons de l'engrallat les darreres unitats. Kevin Magnussen, que sortirà a 19è, Sargent amb el Williams, que ho farà 20è, s'encenen els semàfors vermells i comença en aquest moment aquesta cursa sprint que pot ser definitiva en la lluita pel campionat. Bona sortida des de la pole de Piastri, creu que ocupa la primera posició, l'arriba el primer revolt d'aquest circuit de Losail. Sembla que no ha sortit massa bé. Max Verstappen ha perdut algunes posicions al corredor holandès, però recordem, en tindria prou amb ser sisè en el cas de que el seu company d'equip guanyés la cursa, i si Checo no puja al podi, doncs es proclamarà automàticament campió mundial. Oneja la bandera groga en aquest primer sector, no sé exactament qui, però algun pilot s'ha sortit de la pista, i de moment, com diem, Verstappen per davant de Checo, així que encara falten moltes voltes, però vaja, si això acaba així, serà l'holandès qui aconseguirà sentenciar ja el campionat.
Anem actualitzant amb l'Àlvaro Ademà, anem al nou Congost, que això encara ho haurem d'acabar de rematar. Dani.
Sí, 1:50 per al final. A veure, situem marcador 77 Manresa, 69 Saragossa, ara mateix tirs lliures per Suleimanovic, més 8 al Manresa, amb un parell de jugades destacades. Una, un pòster de Brancú Badio, una de les esmaixades, no sé si de l'any, perquè ha estat una esmaixada, però que l'heu de recuperar. Espectacular les molles que té aquest nano a les cames. Però a l'altra banda, Santi Justa ha anotat un triple i n'ha tret una falta, un 3-1, fet que ha provocat que ara mateix el partit estigui molt ajustat i que si Suleimanovic anota els dos tirs lliures, Àlex, això tingui un final ajustat.
Sí, a poc està aconseguint retallar aquesta diferència, no està trobant bones situacions en atac estàtic Baxi Manresa, i en aquest últim quart el que ja no està trobant és la possibilitat de fer transicions, situacions de contraatac, i en el joc 5 contra 5 està patint una mica més Baxi Manresa.
Anota el primer, 77-70.
És un pòster de nassos, ara veiem la repetició, sí, sí, de Brancú, el de Satoransky la setmana passada contra el Madrid ho és, i aquest li va més o menys per la mateixa línia.
Espera't, que havia fallat el segon, però havia agafat el rebot Cincerini, que notava que llançava de 3. Ha fallat l'italià, encara bo, encara bo, perquè ens haguéssim posat en un ensurt. Serà possessió per Manresa. 1:43 per al final del partit. Vinga, Dani Pérez, 77 Manresa, 70 Saragossa. Pérez, l'angarita, davant d'ell. Segueix votant Pérez. El bloqueja Gueven. Molt bé aquesta passada cap a Devin Robinson. Molt bé, Robinson! Molt bé, Dani Pérez. Molt bé, Devin Robinson. Les forces vives del Manresa per solucionar la papereta. Porta enrere de manual. Passada picada filtrada. Baxi 79, Saragossa 70, havien d'aparèixer els noms propis, Gozalvo, per solucionar-ho.
Sí, en aquestes situacions de final de partit, on millor pot estar la pilota és en mans del Dani Pérez, o sap, Porfi Fisac, li ha enviat un 2 contra 1 per intentar obligar-lo a que passés la pilota, però ha llegit molt bé la situació i el base ha penetrat i ha vist aquesta porta enrere, 2 punts i possibilitat de sumar-ne un tercer des de la línia de tir lliure.
I demana temps mort Porfirio Fisac, quan ara hi ha el càntic habitual de Queen a la pista del nou Congost. 1:33 per al final. Manresa 79, Saragossa 70.
Mira'l. Freddy. Aquí, recordant-lo al nou Congost. Mira, avui sembla que em pagui Josep Maria Artells de la Punta Deportivo, però a la contra explica que demà, aquesta t'agradarà, Aguilar, demà fa 35 anys de l'actuació, sí, de Montserrat Caballé i Freddie Mercury, entonant el Barcelona.
Hosti,
allà a les Fonts de Montjuïc.
Demà, 35
anys ja fa, sí, sí.
Però em fa molt d'això, llavors.
Oh, clar,
era 4 anys, 4 anys abans dels
ja
Jocs.
Ja va fer 30 anys, això va ser el 8 d'octubre del 1988.
Sí, 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 sí. Jo era un ésser humà molt petit, vull dir, no tenia consciència.
Hosti, Monsi bo, i Fred moment es deien entre ells, explica l'Artells. Monsi...
Sí, va, ell va quedar captivat. Sí, hi ha un documental sobre Freddie Mercury que ho explica, vaja.
Val.
De fet, va cantar, va fer un disc d'òpera, diria.
Freddie?
Sí, ja en el tram final. I venia tot, òbviament, de la seva admiració cap a Montserrat Caballé.
Sí, sí, música i bàsquet per el mateix preu al Superesports de RAC1. Què més voleu? No us ho passareu al lloc millor que aquí. Anota, no, doncs mira, s'ha sortit de dins la pilota de Devin Robinson, però recupera el rebot al Manresa. Vinga, Dani Pérez, com si fos un director d'orquestra, tot t'ho lligo, Xavi Puig, Dani Pérez, cap a Robinson, una altra vegada. Pérez se la juga des de molt lluny, Dani Pérez, era molt precipitat aquell llançament, però una altra vegada el rebot, ara és Papi Brancó des del triple, aquest tampoc hi va. Doncs no hi ha hagut manera en aquests tres llançaments, ha tingut tres oportunitats el Manresa per anotar i no ha pogut anotar, 10 per al final més 9.
Té dues faltes personals per fer Baxi Manresa, les ha d'utilitzar en aquest últim minut.
A l'altra banda és Cinciarini, doncs mira, molt bé, l'italià amb velocitat, experiència, anotant per posar el 79-72, a punt de perdre la pilota. Dani Pérez acaba superant bé mitja pista cap a Geben, que li ofereix una bona línia de passada. Ara és Papi Brancú, 50 segons per al final, defensat per Santi Justa. Brancú esgotant segons, 8 segons de possessió, el bloqueja central, Geben intenta buscar-lo, Papi no pot, cap a Dani Pérez, s'esgota la possessió, un segon des del triple, Pérez no, ha estat una castanya monumental, no podia fer res més al base de l'Hospitalet de Llobregat. Cinciarini cap a Langarita, aquest cap a Justa una altra vegada des del triple, Justa aquesta vegada no hi anirà. 25 segons, guanya de 7 el Manresa, que té la victòria pràcticament lligada. Ara triple de Senyia, uf, quina aigua del pobre Senyia, volia completar la festa i no ha pogut fer-ho. I mira ara Pedro Martínez, l'engega Dida, és que el canviarà, el traurà de pista, perquè clar,
quedaven 16 sí, segons sí, sí. De
agafes possessió. Pilota, mira Senyia què fa, pobre home, es pica amb el cap com dient, noi, però què ha fet? Demana perdó al seu entrenador. Quina por ara mateix entrar al vestidor, Àlex Gozalvo.
Sí, la mirada de Pedro Martínez, evidentment, recriminatòria, perquè era una jugada de manual, havia recuperat la pilota, havies de buscar una possessió llarga, renunciar a aquest llançament, i ara, en aquest tram de partit, sumen més els segons que no pas els punts.
Sí, sí.
Per cert, a Palència guanya 10 la penya, 53-63, a 6 minuts i mig pel final, ara 11, 5-3-6-4. Portem 3 tècniques, més enllà de la de Feli, del final del tercer quart, en aquest últim període.
Val, a veure si em sé aclarar el que acaba de passar. Pedro Martínez estava tan empipat en Senyia que no s'han adonat que, si estic llegint el que he vist, que li han pitat, crec que una antiesportiva, el Manresa. Llavors, quan ho ha vist que llançava el tir lliure al jugador del Saragossa i que els seus jugadors no anaven a rebot, i hosti, que és antiesportiva, espera't, challenge, i és el que ha demanat, sí, que per cert, és que saps què anava a dir? Que encara no havíem tingut cap challenge, si no em corregeixes, Jaume, Xavi, Àlex, no havíem tingut cap,
cap.
Doncs mira, aquí tens el primer, no podia fallar.
Veus? Però ja havia llançat un tir lliure.
Ah, sí?
O no?
No,
d'acord.
Val.
Home, si no es podria, no?
Clar,
no. Ha sortit com... Ho havia entès malament, jo.
Com una esperitat Pedro Martínez, Com dient, noi, sí, clar, si és que no l'hem gastat, fem el favor de gastar-lo. De fet, no n'han gastat cap dels dos, cap challenge. Ara tot just és el primer.
L'havien donat d'acció de tir o no, l'acció, perquè clar, serien tres tirs lliures.
Ah, espera't,
si l'han donat
que no estiguin revisant això. No estiguin revisant...
No, clar, però això no és revisable. Si ells la donen de tir, és de tir.
De tir ja està.
És que jo no veig la mà d'antiesportiva de l'àrbitre aixecada. A veure... Bé, no es la frenen, com sempre, les repeticions. És l'instant replay...
Però la revisió, jo és que, a veure si m'aclareixo, la revisió de 3 o de 2 tampoc es contempla en el challenge?
Bueno, és que de 3 o de 2 no hi ha dubte, vull dir, és de 3 claríssimament. Si la consideren de tir, és de 3 claríssimament. El dubte és si la consideren de tir o no la consideren de tir.
Llavors, ara què és objecte de revisió?
Si hi ha hagut antiesportiva, és l'antiesportiva el que està revisant ara.
Falta 3 tirs lliures.
Estaven revisant si era de 3 o de 2.
Sí, home, però...
Sí, sí. Perquè el gest de l'àrbitre ara, després de visualitzar l'instant replay, era donar l'acció de 3 punts. Per tant, tindrà aquests 3 llançaments.
Que aquesta sí que és una variable que és susceptible de ser revisada segons reglament, però clar, jo també estic d'acord amb en Xavi que el jugador estava bastant enrere, no?, de la línia de 3 quan li fan falta.
Sí.
Clar, el tema és que quan llença està... més a prop, no?
Clar, però Porfi Fisac està protestant, vull dir que hi ha alguna cosa tampoc que no acaba d'entendre l'entrenador del Saragossa.
Sí.
14.4, perdona Jaume, 79-73, segon tir lliure per Cinciarini que va cap a dins, 79-74, més 5, el Baxi acabarà guanyant, però acabarà suant de valent? Acabarà suant de valent si evidentment no fa el préssec s'acabarà enduent aquest partit, però déu-n'hi-do com s'ha complicat l'existència. Tercer tir lliure per Cinciarini, 14.4 per al final, també hi va dins, 79-75, més 4 per al Baxi Manresa. Ara rep Papi Brancú, no li fan falta, aconsegueix evitar-la, molt bé Papi, compte no la perdis, cap a David Robinson, ho ha fet molt bé, doncs molt bé el Manresa. Molt bé Papi, molt bé el Manresa, ara sí que li xiularan la falta a Dani Pérez, d'Angarita sobre Dani Pérez, en demana antiesportiva. Brancú va dir, no sé si s'ha arriscat una mica o no, llançant aquella pilota cap endavant, però ha sortit bé per la pressió, fins i tot evitant la falta. El que xiula, el que demana el nou congost és antiesportiva, però en qualsevol cas, 5.4 per al final del partit, Baxi 79, Saragossa 75, tirs lliures per Dani Pérez.
També reclama Pedro Martínez.
Clar, aquesta em sembla voluntària.
Bueno, voluntària, i que no és frontal, com l'altre dia li explicaven als àrbitres que vam escoltar del clàssic, que si era lateral o era por detrás i no sé què, això, vaja, ja et dic jo que és lateral, que no és frontal aquesta falta.
Sí, sí. El primer cap a dins, 80-75, perdó, Dani Pérez amb el seu sisè punt. Devin Robinson, màxim anotador del Baxi Manresa amb 17 punts. Dani Pérez anotant el seu sisè punt. Ara hi haurà canvis, entrarà Dani Garcia, 5.4 per al final, 81-75. El Baxi Manresa que guanyarà, el Baxi Manresa que sumarà la segona victòria en 4 jornades, sumarà així i molt en aquestes dues següents jornades després de les dues primeres derrotes. 3, 2, 1, llança l'Angarita, no anota, i final! El nou Congost i els superesports de RAC1. Victòria del Baxi Manresa, que ha arribat a guanyar de 19, que s'ha complicat la vida els últims minuts, però que en qualsevol cas, en aquesta zona mitjalta, zona mitjana de la classificació, li treu una bona victòria al Saragossa. Baxi 81, Saragossa 75, segona victòria per al Baxi Manresa de la temporada.
Dues victòries, dues derrotes pel Baxi Manresa en aquestes primeres 4 jornades. Va començar amb dues derrotes, ara segona victòria consecutiva per l'equip del Bages, que ha hagut de patir-ho en aquests últims minuts, però que en línies generals, Àlex, ha tingut el partit prou controlat avui actuant com a local.
Sí, ha aconseguit imposar el seu ritme en la primera meitat i després en una segona part, segurament en possessions no tan curtes com li agrada, ha sabut sobreviure aquest atac estàtic. Ha baixat la seva producció ofensiva en la segona meitat, però ha mantingut els bons percentatges d'anotació, tenia un bon coixí de punts i al final aquest Baxi Manresa és dels equips que en aquest tram de temporada dona la sensació d'estar més fet, més compacte, de saber el que juga, i avui en un partit contra el Casademont Saragossa doncs ha aconseguit assegurar la victòria a casa.
Rep el Palència la propera jornada també el nou Congost, al migdia, diumenge de la setmana que ve el Baxi Manresa. Saragossa té doble jornada, recupera partit contra l'Obradoiro a pista gallega dimecres, i diumenge rebrà el Baskonia en partit ja en terres aragoneses. Àlex, un plaer, llegim a l'Ara, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Dani, et sentim protagonistes a la zona de vestidors. Fins ara.
Fantàstic, fins ara.
12 minuts i les 8, ja hem tingut un safety car a la cursa sprint del Gran Premi de Qatar, Álvaro.
Sí, n'hem tingut dos. Una a la primera volta, després de la sortida, quan l'Alfa Tauri de Liam Lawson s'ha sortit de la pista ell tot sol, provocant una primera intervenció per part del cotxe de seguretat, i un segon que acaba de retirar-se després de que el Williams de l'americà Sargent també s'hagi sortit de pista, el seu cotxe hagi quedat aturat a la grava i direcció de cursa hagi optat per neutralitzar-la per segona vegada. 7 voltes d'un total de 19, lidera George Russell amb el Mercedes, sortia quart, però ha estat capaç d'escalar fins a la primera posició. El més important de tot és que Max Verstappen, tot i no està fent la cursa de la seva vida, roda per davant àmpliament del seu company d'equip i rival pel títol, Checo Pérez. Per tant, si no passa res molt estrany en aquestes voltes que falten abans no caigui la bandera a quadres, doncs tindrem campió, tindrem tricampió, i serà Max Verstappen el gran dominador d'aquesta temporada. De moment ocupa la cinquena posició, però com diem, Checo és onzè, lluny de la zona dels punts. així que molt haurien de canviar les coses perquè el títol la retrasés a demà.
Va, ara tornem cap a aquest Gran Premi de Qatar amb rugbi acabat remuntant a Anglaterra. 18-17 ha guanyat Samoa en el penúltim partit d'aquest dissabte. A les 9, Irlanda-Escòcia, que viurem al Superesports. Tenim algun marcador definitiu de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. Ha fet definitiu un, el Ribas 2, Sant Just 3, victòria catalana. I a l'hoquei Lliga Femenina, Sant Cugat 6, Cerdanyola 3, Manlleu 3, Benvibre 3 i Corunya 6, Igualada 1. Són els marcadors definitius d'aquesta tarda de dissabte. Estàvem pendent també del final a Mataró, encara no s'ha acabat. De moment Mataró 1, Vilassana 5 en l'altre partit, igual que el Palau Voltregà, que juga també en aquesta tarda de dissabte, tercera jornada de l'hoquei Lliga Femenina. La segona part a primera camí ha començat més pel Mallorca o més pel València amb aquest empat a una a Son Moix?
Doncs amb alternatives, tot i que n'ha tingut ara fa poc un al Mallorca, claríssima, per tornar-se a avançar el marcador, de moment més possessió, i està movent la banqueta al València, i entrarà crec a la segona part un central que es diu Jarek Gasiorowski, que és nascut a València però pares a polonesos, és un 2005 i està jugant ja amb Mosquera, que és 2004. Vull dir, per entendre el context i la realitat del València aquesta temporada. Ha marcat Diego López, ara ha sortit Fran Pérez, està jugant un central Mosquera de 19 anys, pot sortir un altre de 18, i tot i així segueix competint l'equip del Pipo Baraja, que està patint una mica ara amb el Mallorca.
Normalment amb empat a una Son Moix en aquest Mallorca-València. 10 i les 8, una pausa i ara tornem.
RAC 1. Aquest any Jardiland fa 50 anys i ens hem tornat bojos. Celebra amb nosaltres el 50è aniversari de Jardiland amb ofertes especials d'aniversari, descomptes i molt més. Del 28 de setembre al 8 d'octubre a Jardiland. A Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obert de dilluns a diumenge i festius.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavatàs. La mostra de caves i gastronomia sense adornir d'anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el xef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor fira de la ceràmica i la terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
RAC1.
Aquest diumenge...
Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé què.
Creo que me he hecho un poco de lío, señor notario, pero usted sabrá perdonarme.
El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él.
El Barça juga a los Cármenes. Granada-Barça. Des de les 8 a RAC1.
No sé ja nada, coño.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
Se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU.
Sin duda. Claro, ustedes tenían todo el poder económico, político.
Calcula que es posible que un día le peguen un tiro.
Fíjese, si lo tengo claro, que en el 2018 casi lo consigue. Había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para el amaño de partidos.
¿Florentino Pérez también?
El Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo.
O sea, Florentino es intocable, ¿no?
Intocable.
Al món a RAC1. Amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC 1. Tots som 1.
When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Superesports.
Hey! When you get a little 7 minuts i les 8 del vespre, Superesports a RAC1. Tenim notícia a Qatar, Álvaro.
Tenim notícia a Qatar. S'acaba de sortir de la pista Checo Pérez, l'únic pilot que matemàticament, tot i que molt remotes, tenia opcions d'evitar la coronació del seu rival, del seu company d'equip, de Max Verstappen. Checo no acabarà la cursa, no pujarà per tant al podi. Necessitava acabar entre els tres primers per evitar la coronació, així que volta 11 d'un total de 19. Max Verstappen, que roda tercer, és virtualment el campió mundial d'aquesta temporada 2023 de Fórmula 1. Serà el tercer títol del corredor holandès, safety car de nou en pista, el tercer en només 11 voltes, però això està dat i beneït. Checo fora de combat. Verstappen serà, per tant, campió, serà tricampió.
Doncs amb el títol ja a la butxaca, ja no és que el guanyi abans de diumenge, sinó que el guanyi abans que s'acabi la cursa de dissabte. Álvaro, sí, per tant, sí, ara es podrà relaxar, tot i que ja sabem que la relaxació no forma part del diccionari de Max Verstappen,
no,
però sí que...
No seria el seu fort, no.
Viurà amb més tranquil·litat, això sí, aquestes voltes que queden, amb molts cotxes de seguretat, eh? Si això és una mica un presagi del que ens espera demà, déu-n'hi-do, eh? Podem preparar-nos per una cursa llarga demà diumenge.
Ja està bé, eh? Perquè, clar, Verstappen guanyarà el campionat quan falta que s'acabi aquest sprint. Dos sprints més. Falten encara 6 grans premis per acabar la temporada. Ja està bé, com a mínim, que tinguem curses mogudes, perquè a nivell del campionat el monòleg de Verstappen ha estat tal que s'acabarà decidint el títol quan encara faltin 6 curses per acabar la temporada. Però sí, déu-n'hi-do que estan passant coses. El circuit de Los Angeles, que queixaven ahir els pilots de que estava força brut, de que tenia poca adherència, poc grip, i ho estem veient amb totes aquestes sortides de pista, la de Lawson, també la de Sargent, ara la de Checo, que s'ha tocat amb un dels Alpine,
Samocon,
no sé si és Ocon o Gasly,
Ocon.
També fora de combat el francès, doncs mira, aquest accident ha fet que el campionat quedi decidit i serà, com diem, Max Verstappen, no és cap sorpresa, el dubte era segon aconseguiria, doncs mira, serà Qatar i serà avui dissabte en aquesta cursa sprint.
Doncs ara de seguida tornem cap a Qatar també, amb el safety car ara sobre de la pista, però ja amb el Checo Pérez fora de combat i per tant amb Max Verstappen matemàticament campió del món de Fórmula 1 per tercer any consecutiu. Com té les coses la penya a Palència, Molló?
Més o menys controlades, gràcies a un bàsquet de Deshaun Thomas a 36 segons pel final, Palència 67, Joventut 73, Deshaun Thomas el millor de la penya avui, 15 punts, 4 rebots, 20 de valoració, ha tingut, això sí, dos llançaments al Palència per situar-se, un d'ells era triple, fins i tot a un punt, a falta de menys d'un minut pel partit. Per sort no han entrat aquests llançaments i ara guanya de 6 la penya a veure aquest atac del Palència, que intenta un triple des de casa seva.
Li acaba de regalar 3 tirs lliures.
Sí. Hi ha hagut falta personal sobre Franque, que tindrà 3 tirs lliures, Allen, aquí, si ha lluit.
Una mica passarell. Sí. Aquí la joventut té això, també, i li acaba de regalar, i encara sort que no ha estat un 3-1.
Sí,
3 tirs lliures pel Palència per apropar-se a 3 punts de la penya. A Itàlia s'ha acabat el derbi de Turí, amb victòria finalment de la Juve, com deia, el camí s'apropa al capdavant de la classificació.
Sí, ha guanyat el derbi, Juventus 2, Torino 0.
Està per lluitar per la Lliga, la Juve, o no, Joan?
No, tot i que no juga competició europea i es podria centrar en la Sèrie A. Jo crec que Allegri molt, molt discutit, jugadors que no estan al seu millor rendiment. És cert que el Vlahovic aquest any torna a ser el Vlahovic que tant ens va agradar a la Fiorentina i que s'ha cridat a ser un dels millors davanters d'Europa, però vaja, crec que encara està lluny de poder competir contra Milan i contra Inter sobretot, i veurem el Nàpols, que és la gran incògnita aquesta temporada. Ha baixat bastant, però no deixa ser un dels equips també més potencial de la Lliga Italiana.
Quants n'ha fet de tirs lliures, Molló?
Els 3, no? 2, 69-73 més 4 i queden 33 segons pel final.
Mira el que tinc aquí.
Oh!
El botó RAC fent el clic, aquest llum homologat B-16 que fitxa pel RAC, el substitut dels triangles del cotxe.
Com li agrada en Marc, eh?
Des d'ara donem llums com aquest, que en cas d'avaries posen el sostre del cotxe, nyeca, i t'estalvia el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància, veus, Selva? I aquest que tenim aquí, el del RAC, incorpora un botó RAC que et geolocalitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Bé, només amb un clic. Descobriu una més a botorrac, amb dues Cs, botorrac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar. Això, pam, amunt, i els triangles ja
passen a millor vida, els triangles, molt més segur.
Sí, l'altre dia vaig veure-ho de matinada, tornen cap a casa, sí, i es veu perfecte.
Es veu, eh? Sí, quilòmetre de distància,
i tant,
no?
Veus allà una llum, dius, mira, algú que ha tingut un problema.
Un botó rac, fortunat ell, que, sí, que ja el té.
Clar, aquesta, seguida el van anar a buscar.
Aquesta llum... homologada i que ens salvarà d'haver de sortir a posar els triangles a partir d'ara a la carretera.
En tots els sentits ens salvarà. Vull dir, literalment, i quan els havies de posar era un drama.
Muntar-los, no?
Muntar-los, sí, sí. Era... jo me'n vaig carregar uns.
Era complicat, hi havia algú que li sortia un hexàgon amb els triangles dels cotxes. Hi ha algun vídeo que corre que li sortien sis
clar, perquè sis cantons. Anaves amb presses, perquè estaves allà fora el cotxe.
Va, que ataca la penya, va. Guanya de 4.
Més 4 a Palència. A 24 segons pel final hi ha un decalatge de 9 segons. Per tant, encara... la penya que esgota la possessió, Andrius, Félix, jugant amb dos petits aquí, Carles Duran, per assegurar la possessió de la pilota, penetració de Félix jugant amb Tomic, ja que se li escapa, falta. Doncs encara bo. Falta personal, seran tirs lliures per Tomic, compte que no és un gran llançador. Per tant, el partit no està tancat. 11.7 pel final, més 4 guanya la penya, dos tirs lliures per Ante Tomic.
S'ha salvat aquí, perquè està a punt de perdre el pivot, sí, sí, croat del Joventut.
Jo crec que agafada, de fet, no l'ha arribat a tenir, la pilota. Però sí que més o menys l'anava a controlar i l'han agafat.
Canvis, defensa, atac ara de Carles Duran, ja pensant en la defensa verd i negre.
Sí, marxa Andrius, entra crac. I ara aquests tirs lliures per Ante Tomic.
Vinga, som-hi, Ante.
A veure si això d'haver dit que no és un gran llançador fa el Murphy. En aquest cas positiu per la penya, el primer de Tomic cap dins. Bé. Més 5. Ara ja comença a ser gairebé un miracle que el Palència pugui forçar la pròrroga, fins i tot. A veure, el segon tir lliure pel croat. Agafa aire. Si no entra, atenció, el rebot també. Preparats, Cracky, Deshaun Thomas. El segon tir lliure, cap dins. 69-75. Hi ha temps mort. Sí, a 11.7 pel final. Messi per la penya, intentarà un triple ràpid al Palència.
Se'n va o no se'n va el safety car al Gran Premi de Qatar, Álvaro?
Doncs no trigarà a marxar, perquè veiem com ha apagat els llums, el que vol dir que la propera vegada que passi per la recta principal, per la zona de boxes, es retirarà. Serà la volta 15 d'un total de 19, en quedaran per tant 4 pel final, sense canvis evidentment a les primeres places. Lidera Piastri, el pilot que havia sortit des de la pole, havia perdut momentàniament aquest liderat, després l'ha recuperat. Russell és segon, Verstappen tercer, amb Sainz quart, Norris cinquè, Leclerc sisè, Alonso setè i Hamilton vuitè. Així estan els 8 pilots que s'emportarien punts si acaba així la cursa. Es retira el cotxe de seguretat, els pilots que no tindran en completar aquesta quinzena volta de la cursa sprint, una cursa que, com diem, serà decisiva. 5 voltes pel final, Verstappen tercer ja és virtualment el campió mundial d'aquesta temporada 2023 de Fórmula 1. Veieu al capdavant com Russell segon intentava superar Piastri, de moment no ho aconsegueix, sense canvis en aquestes primeres places, i amb Verstappen tancant el podi, més que suficient per ell per assegurar-se el campionat en aquesta tercera plaça.
Encara queden 6 grans premis, però atenció a la pregunta que et faig, Álvaro, molt probable que guanyi el quart l'any que ve.
Fa molta pinta, sí, sí, home, és molt difícil apostar contra un pilot que aquesta temporada ha arrasat de la manera que ho ha fet, guanyant-ho pràcticament tot, que ve de guanyar els 3 últims mundials de manera consecutiva. Evidentment, és d'hora, els cotxes encara no estan ni construïts, els cotxes de la temporada que ve, però vaja, el reglament es manté estable, aquest any l'han arrasat, així que sobre el paper, en principi, és difícil apostar en contra de Red Bull i sobretot de Max Verstappen, que als seus 26 anys avui es convertirà en tricampió mundial.
S'acaba el partit de la penya, Molló.
Sí, ha intentat un triple a Franke, no ha entrat, i la penya ja ha sotat els últims segons de partit. Palència, 69, Joventut de Badalona, 75, més 6, victòria pels de Carles Duran.
Victòria Bertina. Rojinegra, victòria manresana, per tant, encara opció de ple català en aquesta sí. jornada a l'ACB. Demà el Barça al migdia contra el Moravang, Andorra al Palau, a la tarda Fontejau, partidàs, bàsquet Girona, Reial Madrid. Allà hi serem, tant al Palau Blaugrana com també a Fontejau. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització als superesports, que la comencem per on?
Perquè continua la contraofensiva d'Israel contra Palestina. L'exèrcit israelià ha bombardejat fa poca estona diversos edificis de la franja de Gaza, entre ells la casa del líder de Hamas. També ha ordenat tallar el subministrament d'electricitat a tota la zona. Mentrestant, la xifra de morts continua creixent. Ara per ara ja hi ha 150 víctimes mortals a Israel i gairebé 200 a Palestina. Els ferits entre tots dos territoris ja són més de 2.000. Per la seva banda, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat l'atac de Hamas i ha demanat que es despleguin tots els esforços diplomàtics per evitar que continuï l'escalada de violència. Per tot plegat, segons ha pogut saber RAC1, el Departament d'Exteriors assenyala que s'estan anul·lant molts vols que s'havien de desplaçar cap a la zona. També expliquen que estan en contacte amb el Ministeri per si detecten afectats. I encara en crònica internacional, a l'Afganistan han mort almenys 320 persones a causa dels forts terratrèmols que han sacsejat l'oest del país. Són xifres de l'últim recompte de l'ONU. L'epicentre dels sismes, que han arribat a ser de magnitud 6,3, és a uns 40 quilòmetres d'Herat, la ciutat més gran de la regió. Les tremolors i la caiguda d'edificis han fet que centenars de persones sortissin al carrer per evitar quedar atrapats sota la runa. Ara per ara continuen les tasques de rescat i hi ha centenars de ferits. Més coses, d'aquí a mitja hora comença a Sitges la tradicional Zombie Walk, que un any més omplirà els carrers de la localitat de centenars de persones disfressades de morts vivents. El punt de sortida és davant de l'església de Sant Sebastià. Anem cap a Sitges amb la Maria Cusó.
Un mar de morts vivents es congrega ara mateix al centre de Sitges a l'espera que comenci aquesta zombie walk, que durarà unes 2 hores i mitja i passejarà per alguns dels carrers més emblemàtics de la ciutat. Algunes de les disfresses més repetides són monges, pallassos o fins i tot Barbie, com explicaven la Núria i la Míriam a RAC1.
Anem de Barbies, zombies, i jo li he fet un mix amb The Last of Us, bàsicament, la cara. La màscara aquesta són dies d'anar fent goma Eva, làtex, pintura, a poc deixant-se car...
Només ho fem un cop a l'any, això de pintar-nos d'aquesta manera, i quan ho fem ens ho passem molt bé.
El tret de sortida a la Zombie Walk el donarà la directora de cinema Mary Lambert.
I un últim apunt, ha mort als 77 anys el director de cinema britànic Terence Davies. És autor de pel·lícules com Benediction, amb la qual va guanyar el premi a millor guió al Festival de Sant Sebastià l'any 2021. Ha mort avui a casa seva per una malaltia.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
Passen 6 minuts de les 8. Aquesta és l'hora perfecta, magnífica, la millor, sens dubte, apuntí, perquè sonin els timbals. Perquè entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero, amb la temporada de trail, que encara no s'ha acabat, però que ja comença a dir adéu mentre esperem la neu per poder fer esquí de muntanya. Hi ha diversos protagonistes, un d'ells, sens dubte, el Pol Macuri Redolat, atleta igualadí, que està trencant barrera. Gemma.
Sí, ha tingut un gran any després de ser paralímpic als Jocs de la Xina del 2022. Es va convertir, de fet, en el primer espanyol en participar en uns Jocs Paralímpics d'hivern. Tot i tenir una discapacitat, ha estat competint en curses ordinàries durant tot l'any i recentment, a més, ha format part de la selecció catalana de trail running. També va fer la mitja marató de la Salomon Ultra Pirineu fa tot just una setmana. Té una hemiparèsia que l'afecta la part dreta del cos, però cap problema en demostrar que el trail pot ser un esport inclusiu.
Amb ell va parlar la Gemma Montero, l'Ultra Pirineu, protagonista d'excepció. Avui a l'Ultra Esports, Pol Macuri Redolat.
Pol Macuri, hola, què tal, com estàs?
Molt bones. Pues molt bé, molt content d'estar aquí un altre cop i poder compartir una miqueta el que ha sigut aquesta temporada i el que es ve ara per endavant aquests dies.
Una temporada complicadeta, no complicadeta, carregadeta, perquè has treballat força.
Sí, cargada, però super, super guai i molt, molt emocionant i molt content de com està reaccionant el cos, que és una mica el que més por podem fer jo aquest any, perquè m'he centrat més en el trail, he corregut molts més quilòmetres i no sabia massa bé com reaccionava jo el cos, però realment m'ha reaccionat molt bé i estem fent una molt bona temporada, penso.
Jo no sé si tu tens la sensació, no ara, ja des dels Jocs Olímpics, Paralímpics, que vas participar, que estàs fent història amb la teva trajectòria.
Mira, realment és una pregunta que m'estic fent molt ara, perquè estic veient com estan anant tot plegat i penso que, potser no soc un atleta, perquè tinc una discapacitat que no m'ajuda en aquest aspecte per estar a podis, però en canvi sí que és una discapacitat que em permet, pues, poder fer grans esdeveniments o poder aconseguir, pues, grans fites històriques amb l'esport paralímpic.
Recordem, tu tens una hemiparèsia que t'afecta la part dreta del teu cos i has participat, doncs, als Jocs Paralímpics d'hivern, els últims, i recentment, ara en parlarem, també has estat seleccionat per primera vegada una persona amb aquest tipus de lesió amb la selecció ordinària absoluta catalana. I per això doncs deia que estàs fent història. Ara ens expliques com de fàcil o no ha estat per tu tot això, però tu, la teva trajectòria sempre t'ha portat a no veure límits.
Sí, realment he tingut la sort des de principis, suposo que per la feina que ha fet mons pares, sobretot la família, tota la societat que m'ha envoltat, pues, a veure'm com una persona amb una discapacitat, però com si no la tingués, m'ha permès, pues, fer vida ordinària, i això m'ha portat també a veure el món des d'una visió més inclusiva o que ens mereixem els atletes o les persones amb discapacitat a poder treballar i a lluitar per tots els nostres somnis, siguin quins siguin. En el meu cas ha sigut a nivell esportiu, però una altra persona amb altres somnis o amb altres objectius penso que també ha de ser possible que pugui aconseguir tot allò que es proposi.
Va ser Salomon que va posar un ull sobre tu i va dir: aquest noi té potencial, l'hem d'ajudar. T'ha ajudat, per exemple, amb una bota, no? Una bota especial perquè poguessis córrer millor per muntanya. Encara la fa servir, encara fa servir aquest material.
Sí, realment molt content de poder fitxar per Salomon. Sí que és cert que m'ha donat una visió espectacular i des de llavors, pues, també hi ha hagut un creixement molt heavy en la meva carrera esportiva. I quan vaig fitxar per Salomon em va proposar córrer amb un calçat de cada. Mai m'ho havia proposat i realment penso que és genial. A nivell esportiu em permet poder tindre millor rendiment perquè la cama esquerra, que és la bona, no es cansa tant perquè vaig amb una bamba. I a nivell visual també ho podem fer una mica més visible i més atractiu a l'hora de poder conèixer la discapacitat que m'acompanya.
El teu calendari d'aquest 2023, com dèiem, ha estat carregat perquè has decidit tu córrer les Golden Trail World Series. Això on t'ha dut aquest 2023?
Aquest projecte va sortir també gràcies a Salomon, que em van proposar, ja que havia deixat l'esquí de fons, pues, poder-me ficar a nivell esportiu amb un circuit internacional. I realment ha sigut una temporada espectacular. Vam començar amb Cegama, una cursa que realment ja l'havia fet l'any passat, ja me'n coneixia el circuit, que això ens va anar molt bé, però amb una meteorologia completament diferent i amb molt, molt fang, amb molta pluja, i no sabia massa bé com reaccionaria el cos, però em va anar molt bé, penso, i la vam poder acabar, que era l'important. Després vam estar als Dolomites a Sky Run, que era un circuit molt tècnic, amb una pujada i una baixada, però que pujàvem a 3.000 metres positius, i això també a nivell de cardio ho vaig notar, i la baixada sí que va ser molt tècnica, però ja m'ho vaig agafar com una experiència més, com poder-la acabar, que era l'objectiu. I després a Isingaden va ser una cursa molt ràpida, on tot el desnivell pràcticament estava al principi, i sí que és cert que les cames, pues, al haver-hi tota la pujada al principi, pues, vaig notar-hi una mica més de, bueno, més de fatiga, que em va costar, va ser poder la cursa que més em va costar,
la més punyetera,
la més punyetera, i això m'ha donat peu a poder estar d'aquí 20 dies a les finals de les Golden amb moltíssimes ganes, en part perquè potser també com a atleta paralímpic sí que he participat en moltes curses internacionals, però mai havia tingut l'oportunitat de seguir una lliga al complet, i tindre l'oportunitat de seguir tota una lliga al complet i a més sent ordinària, per mi personalment és una motivació impressionant i superenriquidora.
Tu dius que sempre has corregut perquè a casa t'ho han inculcat així, has fet esport de manera inclusiva, sense pensar el que podies fer i el que no podies fer, sinó fent-ho simplement. Però clar, arriba un dia que el Pere Rullant, que és el seleccionador català de la FEC, de curses per muntanya, et truca i et diu: Pol, vull que formis part de la selecció catalana ordinària, no adaptada, no, no, la selecció catalana ordinària. Com va ser aquella trucada?
Pues precisament estava als Dolomites, estava molt concentrat allà perquè tenia la cursa dels Golden. Va ser una trucada més o menys esperada perquè ja havíem xerrat prèviament, però va ser super il·lusionant, amb molta motivació i amb moltes ganes de poder hi estar. Sí que és cert que vaig mirar el calendari per veure si m'encaixava bé i poder extreure el millor rendiment possible, i amb moltíssimes ganes d'anar-hi i poder també fer visible a la gent de que una federació ordinària pot abarcar un paralímpic i poder compartir, pues, una experiència única i poder transmetre uns valors molt més enllà de l'esport paralímpic, que és l'esport inclusiu.
I com va anar a nivell competitiu?
Va anar molt bé, em vaig sentir molt, molt còmode, era una cursa molt corredera. Sí que és cert que sortíem amb calaixos i per mi les referents i les referències sempre són les fèmines, perquè sempre estic allà amb les primeres, i poder a nivell més competitiu, a nivell de poder-me apretar una miqueta més, poder sí que vaig faltar un punt d'estar amb les fèmines, en aquest cas, per poder extreure un punt de més de rendiment. Però com a experiència va ser impressionant, vam poder compartir, pues, un cap de setmana amb tots els atletes, els dos seleccionadors que van venir amb nosaltres, i poder donar aquesta visió al món ordinari, en aquest cas, pues, va ser un privilegi.
I abans has dit que havies decidit deixar l'esquí de muntanya, això va ser l'any passat, no? Ara fa uns 9 mesos aproximadament. Per què vas decidir plantar o dir fins aquí?
Bueno, una miqueta, portava 12 anys amb l'altra competició, amb esquí de fons, i realment a nivell psicològic també necessitava un canvi de xip. Vaig arribar als Jocs Paralímpics amb una carta, la carta d'invitació, o sota criteri tècnic, perquè la federació va veure, pues, tota la meva trajectòria esportiva i tota la meva lluita per intentar-hi arribar. Però sí que és cert que jo soc conscient de la discapacitat que tinc, i que uns altres jocs era molt, molt complicat poder-hi arribar. Llavors, per ficar-me en un altre cicle paralímpic sapiguent el que hi havia, pues vaig preferir deixar-ho i centrar-me en altres projectes, ja que les curses de muntanya en aquest cas, pues, em podien fer créixer com a persona i com a esportista molt més enllà de... amb altres objectius.
I no te'n penedeixes, eh? Ara no tenim neu, està la cosa una mica peluda, eh? Però esperem que d'aquí poc arribi, d'aquí un mes, dos, no ho sé, perquè cada vegada, cada any costa més això. No tindràs una mica el coquet de tornar-hi?
Però realment, tornar a l'altra competició no ho trobo a faltar. Sí que és cert, pues, que el món paralímpic el deixo més de banda i és aquest coquet que et queda, però realment el cos em demana un canvi de rumb. Ara estic molt, molt a gust amb curses de muntanya, i va ser molt curiós perquè vaig estar un any amb un bloqueig emocional dels jocs molt heavy. L'emoció, mal, les llàgrimes les vaig treure al cap just d'un any, quan vaig veure, mal, quan vaig recordar una miqueta tot el que havia viscut feia un any. I a nivell de neu, el cos em va demanar a principi de temporada de no tocar neu, em va demanar de desconnectar de tants anys d'anar darrere la neu, de buscar-la, de tants trastos, fins al final de temporada, que el cos em va dir: hosti, pues ara tinc ganes. I el que em vaig centrar molt és en escoltar-me a mi mateix, en veure què necessitava el cos, què em demanava, i quan realment em va demanar: hosti, pues ara tinc ganes de tornar a disfrutar de l'esquí, de les lliscades, pues va ser quan vaig decidir poder pujar a Tuixent i poder disfrutar d'aquell esport que m'ho ha donat tot i sempre li estaré agraït.
Ara quants anys tens, Pol?
Ara en tinc 32.
I com t'imagines d'aquí 2-3 anys?
Pues la veritat és que no ho sé. Ara tinc moltes ganes de centrar-me temporada amb el trail. Sí que és un esport molt més d'impacte, i això també ho he de saber. He de ser molt conscient que primer és la salut, que tinc una discapacitat que a vegades mal que l'haig de cuidar. Llavors ara l'objectiu és anar temporada amb grans somnis que hi ha també entre mans, però anar veient, observant com va tot.
I algun projecte que ja ens explicaràs, no? Que de moment el deixem tapadet.
Sí, sí, hi ha algun projecte sobre la taula molt potent de cara al 2024 i d'aquí uns mesos espero poder-vos-ho explicar i compartir amb tots vosaltres.
T'agrada que et diguin que, que ets un exemple per a altra gent amb qualsevol tipus de discapacitat o no t'agrada això de ser un referent?
Bueno, penso que la discapacitat m'ha donat una carta màgica per mi, vull dir, cadascú viu de la seva manera, això també ho tinc molt clar i també ho vull transmetre. I gràcies a això, si puc ser un referent o transmetre uns valors a la societat molt més potents o molt més enriquidors, penso que és un privilegi, sent conscient pues, que tots som humans i que tots ens mereixem lluitar pels nostres somnis.
I córrer per la muntanya.
Sí, sí, corre per la muntanya perseguint el Cabretes.
Com aquí a Bagà, eh? Aquest parc natural del Cadí-Moixeró. Doncs salut i muntanya, Pol, que vagi molt bé.
Salut i muntanya, un plaer.
Pol Macuri amb la Gemma Montero, l'Ultra Pirineu, en aquesta conversa que mantenia aquesta setmana amb un gran protagonista del món del trail. Ara sí que podem dir ja oficialment que Max Verstappen Álvaro és campió del món de Fórmula 1 per tercer any consecutiu.
Sí, ja ho està celebrant el corredor de Red Bull. Ha creuat la línia de meta en la segona posició per darrere d'Òscar Piastri, que ha aconseguit la victòria. Verstappen, segon, ja és matemàticament campió, tricampió mundial. Als seus 26 anys i una setmana, els va fer res dissabte passat, l'holandès ha aconseguit el seu tercer campionat del món. Iguala a Jack Brabham, a Jackie Stewart, a Niki Lauda, a Nelson Piquet, el seu sogre, i a Ayrton Senna, es situa per darrere només de Prost, Vettel, Fangio, Hamilton i de Michael Schumacher, només 5 pilots en tota la història de la Fórmula 1 han guanyat més que Verstappen. 9 temporades de l'holandès a la Fórmula 1, ha guanyat 48 curses, ha pujat 92 cops al podi, ha marcat 30 pole positions i, com diem, acaba de proclamar-se campió mundial per tercera vegada. Les tres consecutives, la primera va ser el 2021 a Abu Dhabi, en aquell final d'infart, en aquell campionat que no es va decidir fins a última volta de la última cursa de l'any. L'any passat Verstappen va aconseguir el bicampionat al Japó, quan encara faltaven 4 curses per acabar la temporada, i aquest any encara ha arrasat més, s'ha proclamat campió a l'esprint de Qatar, quan encara queden 6 grans premis i 2 esprints perquè acabi aquesta temporada 2023 de Fórmula 1, que ja ha estat sentenciada al títol estat per Max Verstappen.
Perfecte, Álvaro, et sentim ja més tard, entens de tu diràs, i demà evidentment amb la cursa gran. Gràcies, fins ara.
A vosaltres, una abraçada.
Tornant al món de l'ultrasports, demà tenim la final de les Golden Trail National Series a l'Olla de Núria. L'Olla ha canviat de dates per les restriccions que hi ha al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Gemma, una nova data per garantir la tranquil·litat del període reproductiu de la perdiu blanca.
S'ha de respectar, evidentment. Demà es farà l'Olla Clàssica, una cursa de 21 quilòmetres i mig i gairebé 2.000 metres de desnivell positiu, on no hi haurà ni un metre d'asfalt, amb sortida i arribada al Santuari de Núria, que està a 1.900 metres. Entre les favorites, entre les dones, doncs la Núria Gil, la Josina Gavarró, la Núria Tarragó, la Inara Uribarri, la Clàudia Sabata, per exemple, i entre els homes, doncs, dos participants de la Salomon Ultra Pirineu de l'altre dia, dos guanyadors, Robert Quemoy i Miquel Corbera, però també Pere Rullant, Marc Uller, l'Edu Hernández, entre d'altres. Una cursa que podreu seguir en directe per Esports 3.
Avui s'ha fet l'Olla Vertical, que forma part de la Copa Catalana de Curses de Muntanya. La victòria ha estat per Jordi Alís, s'han portat de la cursa i els 100 punts, amb un temps de 46 minuts i 51 segons, amb més d'un minut d'avantatge sobre l'aragonès Esteban Herrero, que ha estat segon, i el tercer ha estat David Soler, el líder de la general. En dones, en categoria femenina, victòria per Mireia Hernández, que ha arribat al cim del Puigmal amb 53 minuts i 16 segons. S'emporta també els 100 punts com a guanyadora de la cursa, i amb aquesta victòria obre de bat a bat la classificació general i ho deixa tot per decidir el Puig Sacalm en l'última prova de la Copa.
I demà serà el dia també del Challenge Barcelona Trialdón 2023, que ha esgotat les 3.200 places disponibles. Això vol dir que hi haurà un 88% més de participants que l'edició passada de l'any passat, inclòs, per si us voleu acostar a la zona de la Marbella de Barcelona i veure'l, inclòs el campió del món i olímpic també, Alistair Brownlee. Una mica més lluny, a Chicago, demà es correrà la Marató, una de les Six Majors. I recordem, només 2 hores, 4 minuts i 24 segons Champions va necessitar el kenià Benson Kipruto per guanyar-la l'any passat. I la seva compatriota Ruth Chemgetic va guanyar la prova femenina en 2 hores, 14 minuts i 18 segons. El benefici econòmic, per això, l'origina doncs, els participants populars, que són més de 42.000. La marató és una de les més populars i conegudes del món. A més, Bank of America dona el nom i organitza la marató de Chicago des del 2008 i des de fa pocs mesos ha signat un contracte de 10 anys amb la marató de Boston. Per tant, el portfoli d'aquest banc figuren dues de les 6 grans de la temporada, a més de futbol americà, beisbol, golf i esports de motor, que són altres que formen part del seu pla estratègic. Seria una cosa semblant, a un altre nivell, potser la que està passant a Espanya amb Zurich, amb la companyia d'assegurances, que dona nom ja a 5 grans maratons espanyoles, les 5 millors, serien Barcelona, València, Madrid, Sevilla i Donosti. Fa 2 dies que la companyia va anunciar que creava el circuit Cinco Grandes, fent menció a aquestes 5 maratons amb beneficis per a aquells que les disputin i intentin, atenció, fer el circuit sencer, és a dir, córrer aquestes 5 maratons en un mateix any natural. Per tant, és un repte i ja sabem que els runners, això dels reptes, els agrada força. A més, té un component molt turístic de passar per aquestes 5 grans ciutats, Barcelona, Donosti, Sevilla, Madrid i València, a més de fer una marató.
I avui ha començat també l'Escola de Titan Series Almeria amb Fran Herrero i Tessa Cortecas líders després de la primera etapa. La prova s'acabarà dimarts després d'un total de 366 quilòmetres, 6.500 metres de desnivell positiu. Ara sí, Glenn Miller. Hem d'arribar a la meta, com sempre, amb el gran Miquel Pucurull, que vol que coneguem la història de Paavo Nurmi, el finlandès volador.
Amigues i amics, el recorregut de la Marató de Barcelona de l'any que ve s'ha tingut que modificar respecte al d'aquest per obres a la plaça Espanya. Res a dir, naturalment, però amb el canvi s'ha perdut el passar per alguns llocs emblemàtics, que significa que hi haurà menys gent animant.
Aquesta era la història que ens explicava el Miquel Pucurull la setmana passada amb el nou recorregut de la Marató de Barcelona i que li semblava aquests canvis obligats en algun cas per la sortida, per les obres que tenim a la plaça Espanya de Barcelona i per tant aquest canvi a Passeig de Gràcia amb la sortida i l'arribada a Arc de Triomf. Ara sí, Miquel Pucurull aquesta setmana parlant-nos de Paavo Nurmi, del finlandès volador.
Amigues i amics, aquesta setmana s'han complert 50 anys de la mort de Paavo Nurmi. L'atleta finlandès, dominador de les proves de mitjana i llarga distància dels anys 20 del segle passat. Capaç de guanyar 12 medalles olímpiques, ostenta el títol de l'atleta més lloat de la història dels Jocs per davant del Carl Lewis i l'Usain Bolt, que en tenen 10 i 9. De petit, com fan ara els nens kenians, corria 10 quilòmetres cada dia per anar a l'escola. I en fer-se gran i dedicant-se de ple a l'atletisme, els seus mètodes d'entrenament eren d'una duresa extrema. Per posar un exemple, corria metres i metres darrere d'un tren per tal de forçar la gambada. Una pràctica que també feia 25 anys més tard Emil Satopek, un altre atleta icònic. Es diu, per cert, que quan el txec ho passava malament, per animar-se, cridava «Soc Nurmi, soc Nurmi». No n'hi ha per menys. El finlandès volador, com l'anomenaven, va acumular 22 rècords mundials i va guanyar 121 proves seguides, moltes als Estats Units, on es mesurava amb altres atletes en tot tipus de curses per obtenir uns quants dòlars. Precisament, a punt de córrer la Marató Olímpica de 1932, no el van deixar participar per considerar-lo professional. Una cosa que avui fa riure. I amb això, la carrera atlètica de Paavo Nurmi es va acabar, però no la glòria. Fins i tot el seu país van encunyar monedes amb el seu rostre. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs com sempre, fer-li cas al Miquel Pucurull avui amb la història de Paavo Nurmi. Gemma, la setmana que ve més. Gràcies, adeu-siau.
Fins la setmana que ve.
3 minuts i 2 quarts de 9. S'acaba el partit de primera. Són Moix, Mollom.
Amb empat, Mallorca 1, València 1. Dani Rodríguez pel Mallorca, Diego López pel València.
Fa justícia o no el que s'ha vist al terreny de joc, camí.
Ha merescut més el Mallorca, ha generat més ocasions. Partit bastant igualat, tot i que a la segona part s'ha notat que el Mallorca tenia més fons d'armari. I per cert, quedeu-vos amb aquest nom, ho dèiem abans, Jarek Gasiorowski, que ja ha debutat, central esquerrà del València del 2005, 18 anys, que probablement d'aquí poc ja estarà consolidat a l'eix de la defensa del València. internacional també amb les categories inferiors d'Espanya.
Les necessitats del València, que fan que cada cop anem veient jovenalla debutant, i molta d'ella interessant en el primer equip, el que fa la butxaca, i això és el més positiu, segurament, d'aquesta butxaca estreta de molts equips, que fa que apostin per jugadors que si no haguéssim trigat més, si és que els haguéssim vist algun dia al primer equip.
Darder ha hagut de marxar lesionat, problemes als isquiotibials, per tant, a veure si amb aquesta aturada en fa prou el jugador d'Artà per fer net i tornar a jugar un cop reprengui la Lliga.
València, 11 punts, és novè, Mallorca, 13, amb 8 punts ara mateix a la classificació. I a segona, som a l'afegit de la segona part, Molló.
Sí, afegit llarguíssim, 8 d'afegit, som al 91, Racing 3, Sporting 2, un partit molt maco, el Sardinero ple, un gol absolutament ple de la marea vermella dels aficionats de l'Sporting de Gijón, sense incidents, que és el millor. Com dic, Racing 3, Sporting 2, però està atacant l'equip asturià buscant l'empat.
Han fet fora un altre entrenador de segona, Camí.
El Cuco Ciganda, entrenador de l'Osca, un mite del futbol espanyol que no ha començat bé la temporada, i diria que amb ell ja són 3. Va ser Víctor Sánchez de l'Amo del Cartagena, Álvaro Cervera de l'Oviedo, i avui, fa res, escassos minuts, Cuco Ciganda de l'Osca.
Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Demà juga el Barça a les 9 al Nuevo Los Cármenes a Granada, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, amb convocatòria ja del Barça per anar demà cap a terres andaluses, amb també canalla, que ara dèiem la jovenalla, doncs també jovenalla en aquesta convocatòria del Barça, Laia.
Sí, perquè és una convocatòria sobretot marcada per les baixes de pes. Demà no poden jugar per lesió Frenkie de Jong, Pedri, Lewandowski ni Rafinha. I per completar la convocatòria, Xavi ha cridat a Pau Víctor, que és davanter del filial